Vinga, 19 són els minuts que passen de les 11 del matí, des d'ara i fins les 12, amb els nostres seriòfils, amb en Camil Villaverde. Tot de propostes, coses diferents. Se'n fan moltes, de sèries, moltes. Allò, per trobar una cosa que t'agradi. Parlo per experiència. Bon dia, Camil.
Bon dia.
Al final, clar, els gustos, per a gustos colores, que diuen, no?
Exacte, i serà per tenir... Serà perquè no hi ha sèries per escollir. Vull per dir, el problema és... Sovint el problema és aquest. Quina et poses a veure després d'acabar una, perquè igual t'estàs dies allà fent aquest scroll que mai s'acaba, no?, de sèries, i no l'acabes trobant.
I exacte. I al final, clar, Camil Bas em recomana coses que a ell li han agradat molt, i dius, ostres, noi, no l'enganxo.
No, clar, quin, cadascú té el seu, no?, el que li ressona o el que li fa gràcia, clar, aquí cadascú ha de trobar el seu, no?, la seva sèrie, però costa molt.
Costa, tot i que se'n continuen fent moltes. Ara, Netflix ja ha tallat ja definitivament la història aquesta dels contes compartits.
Exacte.
Però tens, per altra banda, tens l'Sky Showtime ara...
Ah, clar, és que cada cop n'hi ha més. Vull dir, bé, ja avançàvem que això aniria a menys, però jo crec que estem encara los últimos coletazos, no?, que diuen en castellà, de que encara hi ha més plataformes. Arriba Showtime, que tampoc és que tingui sèries noves i sèries estrenes constants, però ja, clar, és una altra plataforma on trobar coses molt diferents, i clar, és que al final has de dir, bueno... Aquí, em baixo aquí, i això és el que m'agrada.
I el que trobo és això, i mira, si no m'agrada un, miro dos capítols i ja miraré-la.
També és una època aquesta que estrenen moltes sèries, sí. és una època aquesta primavera, abans de l'estiu i tal, aquestes acostuma a ser una època on les plataformes intenten, pues, això, tu moltes estrenes sovint potents, vull dir, estem en una època de molt de xup-xup de sèries.
Vinga, doncs si et sembla, avui que tenim molta Apple per aquí, sí, i tant,
sí.
I tant, una pila d'Apple tenim. Però sí, bueno, sí. Per començar, no comencem per Apple, sinó que comencem per Disney Plus.
Toby Fleischman se despertó una mañana en la ciudad que llevaba viviendo toda su vida. Un montón de cosas pasaron por su cabeza cuando le comunicaron que su exmujer le había dejado a los niños un día antes de lo acordado.
A las 4 en plena noche. Perdón, ya he vuelto a enfadarme.
Ostras, tío.
Y se vio obligado a hacerse la misma pregunta que llevaba haciéndose desde que se separó. ¿Cómo he acabado así?
Todd dice que no juegas ni al tenis ni al golf.
Prefiero el baloncesto.
¡Qué bien!
No me hice médico para hacerme rico, sino para hacer algo que importase. El dinero no da la felicidad.
¡Oh, Toby! ¡Claro que la da! ¿Estás mal de la cabeza?
Este es el contestador de Rachel Fleischman.
Sigue desaparecida? Empiezo a pensar que hay algo raro.
I vinga, ja tenim, doncs, tot de gent amb problemes personals que tenen una barreja de psicològics i... Ai, no m'ha enganxat, tu.
No t'ha enganxat?
No m'ha enganxat. Doncs... Es diu Fleischman in Trouble.
Is in Trouble, sí. Fleischman està en problemes. Crec que en castellà l'han titulat Toby está en apuros, és el nom de pila. I és una mica la història d'un divorci entre un metge, aquest Toby Fleischman de títol, metge jueu de Nova York, que és aquest personatge que no coneixem personalment, però a través de pel·lis i sèries està explotat fins al darrer extrem, que se separa de la seva dona, i la seva dona en algun moment li deixa els nens sense avisar, diguéssim, a casa seva, i desapareix del mapa, però desapareix que no sap res d'ella. I és una mica, aquesta és l'excusa a través de la qual, doncs, s'explora tot aquest món de la crisi dels 40, el divorci, les expectatives que un tenia quan tenia 20 anys, que se n'han fet 20 anys després, l'amistat, tota una sèrie de temes com molt adults, i crec que té un punt la sèrie com bastant divertida, tot i que no sigui una comèdia, perquè el que narra tampoc és còmic, té aquest punt de comèdia una mica àcid, una mica negre, una mica amb mala hòstia, que bueno, a mi personalment m'ha agradat. Veig que tu no
m'agrada el tràiler, jo la sèrie no l'he vista.
No, la sèrie està bé, jo me la vaig veure d'una sentada, quasi, sí. En dos dies, sí, em va enganxar bastant, perquè a més... Té una manera com molt original d'explicar-la, ja l'hem sentit al tràiler. Hi ha una veu en off, que al principi no saps de qui és, una veu femenina, després veus que és l'amiga de Toby, d'aquest metge que interpreta el Jesse Eisenberg, que és el que havia fet La Red Social, havia fet de Mark Zuckerberg al cinema. i que doncs, et va explicant una mica, et dona com un contrapunt al que vas veient amb la veu en off que vas sentint. I crec que és un d'aquests dels encerts de la sèrie, a part dels personatges, que crec que estan com molt, molt ben triats. Cap d'ells és diguéssim, algú amb qui empatitzes d'entrada, tots són bastant neuròtics, tenen les seves, no? Bueno, són personatges reals, vull dir, hi ha coses que els estimes, hi ha coses que no t'agraden gens, i sobretot és la relació, això, entre el Toby, que descobreix un nou món de cites quan se separa, quan se divorcia, i la relació amb la seva ex, que és la Claire Danes, que fa aquest paper que ja sembla fet per ella, que torna a ser la Carrie de Homeland. És una dona forta, però amb certs problemes mentals. I jo crec que al final, no, Claire Danes, estàs, o sigui, la veus i dius, vale, pot ser la prota de Homeland 10 anys després, que s'ha casat amb aquest metge.
Al final aquests actors i aquestes actrius que s'encasellen tant amb un tipus de personatge, al final penses, ostres, potser el problema és també el té.
No, és que realment ho clava. Vull dir, clava aquest personatge de persona com dura però alhora vulnerable, però que amb problemes mentals que no sap ben bé com lidiar. Vull dir, realment, clar, aquest paper, però és veritat que està especialitzada quasi, que és en aquest tipus de papers. Però està bé la sèrie perquè primer comences amb ell, després veus el seu punt de vista, després veus el punt de vista dels amics, i fan tot un... Al final és tot una composició com això, sobre la crisi, aquesta, no?, tòpic de la crisi dels 40, però que realment són temes que tothom s'hi pot sentir reflectit i tractats d'una manera doncs, bastant original, bastant divertida. Jo crec que és una sèrie que sorprèn bastant. No m'esperava que anés per aquí i realment doncs, està bastant bé.
Doncs li donarem un punt de...
8 capítols, és minissèrie, no continuaran. Vull dir, es pot veure amb Setmana Santa, es pot veure tranquil·lament.
Perfecte. Doncs Fleischman is in Trouble a Disney+. I ara la primera de les recomanacions que ens porta en Camil d'Apple+. Com si no, ha tornat doncs, el nostre entrenador preferit. I aquí parlarem ràpid perquè, com que tot el tràiler és musical.
És musical... Quasi no sentim ningú dient res.
No, és Ted Lasso, la, en principi, darrera temporada, tercera, però darrera temporada, de Ted Lasso, tot i que ja ens apuntes aquí que potser deixen alguna xineta per veure si poden reprendre d'alguna manera la història amb o sense l'entrenador.
Ah, exacte. Recordem Ted Lasso, la sèrie d'aquest entrenador nord-americà, de futbol americà, de segona una mica, que fitxa un equip de futbol per X qüestions que ara no desvetllarem, i és una mica no, aquest contrast entre pues, aquest personatge que té una bonhomia natural, no? Algú que és amable amb tothom, que té una visió superoptimista de la vida, que a més no en sap de futbol i que ha d'entrenar aquest equip una mica amb molts embolics a dins del club. Es va convertir una mica, sense esperar-s'ho, en la gran bandera d'Apple. Jo crec que ni ells mateixos s'ho esperaven, cap dels protagonistes s'ho esperava, i clar, s'ha convertit una mica en l'emblema de la plataforma. Què passa? Doncs que va molt bé, és una sèrie que funciona molt, però Jason Sudeikis, que és el Ted Lasso protagonista, diguem-ne que ja està una mica cansat d'aquest paper. Ell no s'imaginava que això aniria per gaire més llarg i, pel que diuen, ja vol plegar en aquesta tercera temporada. Quin és el problema? Que, clar, a tota la resta dels actors i a tots els responsables d'Apple doncs els interessa que continuï una sèrie que funciona tan bé. I jo crec que estan una mica en aquestes. Però el problema és que, clar, la sèrie es diu Ted Lasso, que és el nom del protagonista.
És un dels problemes.
I desapareix Ted Lasso, doncs no sé què passarà. Però sí que és veritat que en aquesta tercera temporada doncs amplien encara més l'univers. Jo crec que volen crear aquest univers lasià, no?, per dir-li d'alguna manera, amb tot de personatges, que realment tots els personatges... Estan,
és que tenen vida pròpia, la majoria dels personatges, a Ted Lasso.
Exactament, sí, funcionen molt bé, interessa el que els hi passa, i jo crec que pues, estaran sondejant una mica a veure si continuen d'alguna manera, potser amb l'ajudant, amb el capità, no ho sé, qui agafaria aquesta càrrega. de ser el protagonista de la sèrie, però estan, jo crec que, contemplant seriosament seguir una, més temporades, encara que sigui sense Jason Sudeikis.
Sí que és veritat que jo he vist ara dos capítols d'aquesta nova i sí que se'l veu el mateix personatge, sí, se'l veu cansat.
Exacte, jo crec que han jugat bé això de que el personatge està allà una mica
esgotat
i igual que està l'actor protagonista, no?
Sí,
jo
sí,
crec
sí.
Que això és un petit joc que segurament té molt a veure amb el que està passant. I, bueno, la temporada és un altre cop, doncs això, Ted Lasso al capdavant d'aquest equip, no?, com una mica de tercera, que ha aconseguit arribar a la Premier i, doncs, que tothom diu que, òbviament, que serà el candidat a baixar.
Uh-huh.
I és una mica lluitar contra tot això, les relacions entre tots els personatges, però també hem de tenir en compte una altra cosa, que recentment s'ha sabut que Apple és un dels candidats, diguéssim, vol optar a retransmetre la Premier League en streaming, diguéssim, optarà, farà una oferta, a veure si s'endú la Premier a Apple Plus. Clar, són moltes coses que indiquen que, clar, Ted Lasso és una sèrie com molt llaminera, no?, per tot això, llavors és estrany de pensar que només perquè marxi el protagonista, només entre moltes cometes, deixin de banda Ted Lasso. Veurem.
Per cert, que l'altre dia els periodistes que estaven a la sala de premsa de la Casa Blanca es van trobar per sorpresa,
sí,
que sortia tot l'equip de Ted Lasso a fer la roda de premsa. I si no recordo malament, una periodista que segueixo espanyola, no me'n recordo ara com es diu...
La Dori Toribio,
que deia, oi, aquest senyor del costat, dic que em sona, i resulta que era aquell, el periodista fake.
El periodista, exacte, aquest periodista amb les grenyes,
amb les grenyes, que fa de l'Independent.
Exacte, un periodista com molt british i molt seriós, no?
Sí.
Clar, és que els americans això...
Ho saben fer molt bé.
Clar, ens donen... Aquí no t'imagines, no? Jo què sé, els d'aquí, no? Quien Viva o alguna sèrie allò fent una... No. En canvi, això, els americans tenen molt clar que tot és espectacle i sí, van fer aquesta roda de premsa fail a la Casa Blanca sense que ho sabessin els periodistes.
Vinga, doncs Ted Lasso, que ja està en marxa la tercera i en principi darrera, però... Ja
posem entre cometes. Sí. Diuen que serà l'última, veurem si serà l'última.
Veurem si serà l'última. De fet, ja ho deien de la segona, que era l'última, i mira com...
Jo crec que el Sudeikis per ell va ser un divertiment. Recordem que aquest personatge ve d'un anunci o d'un anunci que van fer per una Super Bowl. Va ser un personatge que van crear fa com 3 o 4 anys amb un gag, aquests que li agraden tant al Sudeikis, que havia estat a Saturday Night Live, era una mena de gag, que es va convertir en una sèrie que jo suposo que ell havia pensat, bueno, farem aquesta temporada, ens ho passarem bé i ja està, i ara s'ha trobat amb que és, no? És l'emblema d'Apple.
I té el risc que és tan tendre, és tan bo, que al final rebossa sucre, i el sucre és perillós.
Exactament.
Per la salut. Vinga, va, continuem. Sense sortir de l'univers d'Apple Plus, en aquest cas, amb una estrena.
La història humana... Es la historia de una terrible catástrofe tras otra. A mí me encantaría despertarme mágicamente en un mundo mejor. ¿Qué te hace pensar que el mundo va a mejorar?
Hoy aprovechamos la energía del sol. El ser humano ha pisado Marte. El cáncer ha sido derrotado. Y aún así, por cada pregunta contestada... aparece otra.
Sobre el calentamiento global hay que saber, no importa, a finales de siglo estaremos muertos, nos lo perderemos, pero sonreiremos en ataúdes de oro.
Esta no es la vida que habíamos imaginado.
Con el hombre cuya casa está ardiendo.
I al darrere totes aquestes veus, una pila de noms de primera fila i un títol, Un futuro desafiante.
Un futuro desafiante, que com ja intuïm en el tràiler, tracta el tema, doncs, de l'apocalipsi proper que espera el planeta amb tot l'assumpte del canvi climàtic, contaminació, etcètera, etcètera. Llavors, crec que és una demostració de com ha canviat en aquests anys la televisió, i li dic la televisió per dir-li d'alguna manera, perquè ho veiem en pantalles que no són cinema, però ja cada cop les fronteres, no?, són més difoses, perquè és una minissèrie d'Apple que, bueno, té una sèrie de noms protagonistes que més voldrien grans pel·lícules de Hollywood, des de Meryl Streep, Edward Norton, Kit Harington de Juego de Tronos, Tobey Maguire, Forest Whitaker, Diane Lane, David Schwimmer, Marion Cotillard, vull dir, I em deixo uns quants noms encara sense dir. Vull dir, és una sèrie semblant a aquestes pel·lícules que feien als 70 on agafaven un munt d'actors coneguts i els anaven, no? I muntaven com una pel·li per ells.
Sí, d'aquestes que després durava 4 hores la pel·li, o sigui, perquè clar, tothom havia de tenir el seu paper.
Exacte, un assassinat en l'hora i fer, és una d'aquestes pel·lis, no? Però clar, tothom, clar, grans estrelles, a veure com els dius, no, tu només sortiràs 2 minuts, no, tothom ha de tenir la seva trama. Doncs això és una mica aquesta és una mena d'històries creuades, de moltes històries creuades, com ja podem imaginar, totes al voltant de com viuen a la Terra doncs, aquest moment d'apocalipsi on ja sembla que ja no hi ha tornada enrere, des de que els interessa, des del que ens intenten solucionar el problema, els que doncs, se n'aprofiten, els que pues, intenten sobreviure, és una mica... vol remoure una mica consciències amb grans estrelles i a més amb una factura impecable, vull dir, s'han gastat molts calés en aquesta sèrie. El tema és que potser s'han oblidat una mica del que en realitat et mou d'una sèrie, que no és els noms dels actors, sinó que les històries t'arribin, que els protagonistes t'arribin, i jo crec que és una d'aquestes sèries que li falta una mica d'ànima, que és molt lloable, que té un repartiment increïble, que té una factura impecable, però que et deixa fred. Que és aquest, veus els capítols i dius, bueno, el primer encara, però el segon jo crec que és un... Puf, feia temps que no m'avorria tant veient una sèrie que teòricament no m'ha d'avorrir. I jo crec que amb aquesta gran aposta s'han oblidat una mica de l'important, que al final no deixen de ser les històries i els personatges. I crec que... Té una fredor que no ajuda massa a la sèrie.
El més important són les històries. No sé si ho deia Hitchcock, no sé qui ho deia, això, però...
Sí, però és una gran veritat. És al final el que ens enganxa. Òbviament, si hi ha pues, un gran actor al capdavant, una gran actriu, doncs, clar, tot suma. Però, realment, si de base ja la història, no, el personatge no t'enganxa o no està ben explicat o està molt, molt difós tot, que no acabes d'entrar, doncs tens el problema que li passa, crec jo, a Un futur desafiante, que és el que hauria de ser una gran sèrie o un gran event seriòfil, doncs ha passat una mica d'amagatotis perquè realment deixa una mica fred.
Bé, doncs, de tota manera, qui vulgui intentar entrar, perquè, a veure, una cosa és que en Camil li hagi deixat fer,
sí.
Ja ho hem dit abans, o sigui que contra gustos colores. O sigui, aquesta aposta per explicar els perills del canvi climàtic que fa Apple Plus a Un Mundo Cambiante. I vinga, ens n'anem d'Apple Plus a Movistar Plus. En aquest cas, segona temporada d'una sèrie exitosa en la primera.
Listen to my voice and watch the light. Allow yourself to go back. No matter how difficult it gets, what do you see?
We brought it back with us.
It's happening again, isn't it?
We can feel it.
We weren't alone out there.
This isn't where we're supposed to be.
Do not cry about this, Misty. Babies cry.
I darrere de doncs, aquesta ambientació que té un punt d'això de por, doncs Yellow Jackets, segona temporada.
Segona temporada de Yellow Jackets, que també és una sèrie que es va estrenar a Movistar Plus, es va estrenar la primera temporada farà quasi un any. Tampoc s'esperava massa, però es va convertir ràpidament en un petit fenomen perquè jo crec que tracta... Vull dir... Un dels grans temes de les sèries que s'estan fent darrerament és la nostàlgia, no? Stranger Things és un gran exemple, una sèrie que a través de la ciència-ficció en realitat també explota una mica aquest sentiment dels 80, tota la seva estètica, tot, no? Et porta una mica a la gent de la meva generació quan eres petit. I en aquest cas doncs, aprofiten, en comptes dels 80, per fer-ho dels 90. És una sèrie noventera, a més no poder, ja només començant pels protagonistes, que són grans noms femenins, perquè és una sèrie amb protagonistes bàsicament totes femenines, que eren doncs, actrius mítiques dels 90. Parlem de Christina Ricci, de la Juliette Lewis, també surt en aquesta temporada l'Elijah Wood, el Frodo del Senyor dels Anells. Vull dir, tot de cares que ens sonen de ser protagonistes de grans pel·lis de gènere dels 90. I ho fan també amb una sèrie... Amb molt... Vull dir, saben molt bé el que estan fent en el sentit del misteri, dels girs. És una sèrie que realment, si la comences a veure i entres per poc que sigui, t'enganxa molt. Molts l'han comparat fins i tot amb Perdidos, és la gran comparació que sempre, no?, es fa amb aquest tipus de sèries, però realment té com moltes coses en comú d'aquests grans misteris que es van desvetllant. En realitat, la història és un grup de noies, té un accident d'avió enmig de les muntanyes, allò, no sé, les Rocoses, no sé on, als Estats Units, i desapareixen durant 18 mesos, i no se sap ben bé, tothom les dona per mortes i tornen a aparèixer 18-19 mesos després. I en un futur, o sigui, en l'actualitat, doncs una mica veiem com són els personatges ara, com són les personatges ara, i anem descobrint tot el que va passar una mica en aquests 18-19 mesos que ningú sap explicar gaire bé. I llavors pues, tenim referències des de Perdidos a Viven, no? Una mica la història és la de Viven, aquest, no? El grup, l'equip de rugby que es va estar allà a Los Andes, Carrie, Blue Velvet, Mujeres Desesperades, hi ha tota una sèrie de guinyos, referències, la majoria dels 90, que jo crec que estan com molt ben utilitzades, molt ben fetes servir, i amb un repartiment doncs, que funciona. Uh-huh. I realment és una sèrie que enganxa molt. A qui li agradi una mica aquestes sèries amb molts girs, amb molt de misteri, amb descobrir constantment coses del passat que no t'esperes i després va canviant la relació entre les protagonistes. També té molt de comèdia negra, podríem dir, sobretot a la part de l'actualitat. Té una sèrie de coses que jo crec que és una sèrie que, si realment et poses a veure-la, t'asseus, dius, et tragues 3 o 4 capítols tranquil·lament.
Perfecte, doncs segona temporada de Yellow Jackets a Movistar Plus. I ara canviem de plataforma i ens n'anem a HBO Max amb la temporada final esperadíssima d'una de les sèries de capçalera d'aquesta plataforma.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATN. I got plenty on my plate.
He's on the floor, Tom.
Explain me what he's doing.
He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman.
We were cut out behind our backs. But there's a shape for things for us. We partner up with Sandy and Stewie, with Pierce. Death wrestling ogres.
Excited to get into this knife fight?
Let's blow it up.
I'm not authorized to let you take off.
It's Dad. You know, in Buddhism, sometimes your greatest tormentor can also be your most perceptive teacher.
Mm-hmm. Hey, Buddha, nice Tom Ford.
There's a night of the long knives coming.
Que es deixi estar, dinastia. Succession és allò, la dinastia del segle XXI, potser?
Totalment, sí, sí. De fet, ja només sentir aquestes notes orquestals, que ja és com... Em recorden... Clar, són les notes de la careta... I jo és una de les poques sèries que no la passo ja. Un cop la veig, normalment, pues això, he vist el primer capítol, doncs el segon ja poso saltar intro, saltar no? Intro. Aquesta gran menú que tenen, gran eina que tenen totes les plataformes. I aquesta és una de les poques que me la miro, perquè em sembla sensacional. No només la música, sinó tot el muntatge i com et plantegen moltes coses ja amb aquesta barreja de vídeos familiars i d'escenes modernes. I a més que la canvien una mica cada temporada, no? A mi em fascina bastant. I doncs Succession, què dir de Succession? És la gran sèrie multipremiada en aquests darrers anys que narra una mica la vida d'aquesta família. Li diuen als Estats Units les famílies de l'1%, que és l'1% més ric i més poderós del món, no? Basades una mica en el personatge de Rupert Murdoch, que interpreta aquí el Brian Cox, que l'altre dia va estar aquí a Madrid de visita, i va anar al Prado, i hi ha un vídeo molt, molt graciós on ell s'atura davant del quadre de Goya, de Saturn, devorant els seus fills, i ell diu, mira, aquest és el meu personatge, és una mica ell, no? Aquest personatge megalòman que té tot aquest... conglomerat mediàtic que en la primera temporada recordem que està una mica malalt i diu, pues, algú haurà de succeir-me, d'aquí el títol, Succession, i hi ha aquests 4 fills que, bueno, no se salva ni un, però clar, també, si han estat criats per un personatge com aquest, doncs aquests 4 fills, les baralles que tenen, les punyalades per ser l'escollit, no? I en aquesta quarta temporada, recordem, la tercera acaba amb una espècie d'aliança entre els 3 fills contra el pare, I jo crec que en aquesta temporada és veurà cap on... Tot pot passar, perquè a Succession realment pot passar de tot. En cada capítol t'esperes una cosa i acaba sent una altra. Uh-huh. Però és aquesta aliança entre els tres germans Roy, no? Sobretot els dos i Shiv, la noia, per acabar una mica tombar la figura del seu pare. Però clar, el seu pare és... Ah, té molta té poder, experiència, té poder. Molt poder, els coneix molt, sap jugar molt amb les seves debilitats. És una sèrie que atrapa molt, perquè realment dius, qui ha escrit això, probablement moltes coses segur que, si no han passat igual, han passat molt, molt semblants.
És que en el tràiler d'aquesta quarta temporada és que hi ha un moment que un dels fills li pregunta al pare, m'estimes? I el pare li contesta, et necessito.
Exacte. Sí, sí. És que, clar, ell juga constantment, fa aquests jocs mentals i realment els té on vol. I, clar, els seus fills, doncs, clar, l'odien, però a la vegada volen ser estimats per ell, volen ser admirats per ell, s'estimen entre ells, però a la vegada, clar, són rivals. Jo crec que al final això és una mica el que el salva, perquè, clar, personatge per personatge no tenen cap... cosa que el salvi, que diguis, bueno, és una persona amb la que puc empatitzar, però realment aquesta sensació, no, d'amor fraternal, per molt odi que estiguin i moltes punyalades que es fagin, i amor cap al pare, doncs és el que una mica ens atrapa. I a més també, crec que l'humor, no? És una sèrie que la salva molt l'humor, no es pren com molt seriosament ella mateixa, i té constantment no? moments humorístics, sobretot que protagonitzen els dos personatges que... Si algun dia continua Succession, haurien de ser quasi un dels protagonistes, que són a Greg i Tom, no? Que són una mica els dos nouvinguts, els dos que no han nascut en aquest món d'ultra-rics, però que, en canvi, doncs, s'han buscat la vida per estar a la família. No? I donen aquest contrapunt còmic que funcionen per ells mateixos, però que també funcionen dins de les trames de la temporada, com es veu, sobretot, no desvetllarem ara, qui no l'hagi vist, a la tercera temporada, doncs, com van jugant també ells les seves cartes. És una sèrie que ho té una mica tot, i sobretot aquesta fascinació, odi per aquesta classe, no? de persones que dominen bàsicament el món, i del que són capaces de fer i de la seva escassa o nul·la empatia cap a la resta de la humanitat.
Exacte, sí. Com ha d'anar bé el món amb gent així al davant, oi?
Exacte.
Vinga, doncs Succession, quarta temporada.
I darrera temporada, exacte.
I darrera temporada a HBO Max. Vinga, i ara tornem una altra vegada a Apple Plus. Aquesta vegada també una estrena.
Buenos días. Hola.
Bonito patinete, cumpleañero.
Ah, una camiseta graciosa que hace que me sienta mal.
Te quiero, papá.
Eso siempre ha estado ahí.
Esa cosa te dirá el potencial de tu vida.
¿De dónde la has sacado?
Ni idea. ¿Y ha aparecido de la nada?
¿Queréis saber lo que me ha salido? Superestrella.
A mí me tocó bailarina.
Modelo masculino.
Ya basta. ¿Qué os pasa a todos? ¿Por qué todos están tan locos por cambiar sus vidas de la noche a la mañana?
Vamos a divorciarnos.
Morfo nos inspiró.
¿Qué decía tu tarjeta?
Sanadora. Una señal del universo para autosanarme.
O quizás signifique doctora referida a la profesión que desarrollas a diario.
Me preguntaste si era feliz. ¿Eres feliz?
Tengo 40 años. No tengo talentos evidentes, aparte de silbar. Y solo he tenido una relación. No sé si esto es felicidad. Nunca he tenido que pensarlo y nunca me ha importado.
I darrere de tot això, ja es poden imaginar, hi ha El primo de tu vida. Una màquina que al final ens dona consells.
No, ens diu exactament. O sigui, què passaria si tu, algú et digués, en aquest cas és una màquina, quin és el teu veritable potencial com a persona? Clar, què faries... Com repensaries el teu passat? Què faries a partir d'ara si et diuen, si tu t'has dedicat a una cosa tota la vida i et diuen que el teu veritable potencial és, jo què sé, ser ballarí? Uh-huh. I llavors aquesta és la premissa del concepte d'aquesta sèrie d'Apple, que és una plataforma que parteix molt d'aquesta sèrie, és molt concepte, no? Què passaria si et separessin els records de la feina amb les de la vida real, no? D'aquestes, com Severance. Parteixen molt d'aquesta sèrie concepte amb aquesta barreja de tons, perquè és una comèdia amable d'un poble nord-americà, també amb aquest to una mica de ciència-ficció d'aquesta màquina que apareix al poble, una màquina que tu no saps d'on ve això, però que la gent tampoc s'ho qüestiona i, clar, la gent es comença a preguntar-li a la màquina quin és el seu, a què està destinada o quin és el seu gran potencial i llavors, clar, totes aquestes coses que els diu la màquina doncs tenen repercussions sobre la vida. La gent comença, en aquest poble, comença a canviar de manera de viure, de manera de pensar, en funció del que els ha dit la màquina. I llavors, clar, òbviament, al llarg de la trama es anirà preguntant doncs, què és aquesta màquina, qui l'ha posat allà, té aquest punt una mica de misteri, de ciència-ficció que ens atrapa, però també té aquest punt de comèdia de poble nord-americà idíl·lic amb personatges que t'estimes molt, una mica Ted Lasso, per entendre'ns, i que protagonitza el Chris O'Dowd, que és el de la meitat d'IT Crowd, un dels dos protagonistes d'IT Crowd, que és aquest professor que sembla ser una mica el que es pregunta per què tothom...
La moralina final, oi? Que
exacte.
Vols dir que val la pena?
Exacte. Per què la gent ara comença a fer tot això i és el que es comença a preguntar una mica què és el que està passant en aquest poble. El Premi de tu vida, una sèrie d'Apple Plus que jo crec que ja està començant a deixar... Ja veus una sèrie i ja dius, mira, aquesta sèrie... és d'Apple Plus, no? Jo crec que comença a deixar una mica el seu segell i és, per mi és una de les plataformes que millor estan desenvolupant-se darrerament en el sentit de sèries amb criteri, que les cuiden, poden funcionar o no, però que ja una mica el que va ser Netflix al principi, jo crec que Apple ho està recollint.
I una altra de les plataformes que també té productes molt, molt particulars i molt cuidats, i en aquest cas probablement és la recomanació més... també més peculiar, més estranya, més diferent de totes les que farem avui. Ens anem a Filmin.
Sortiu, va.
Hola, soc la Joana, vaig a tirar... Que no ho sé, nena!
A Mireia ha passat de ser una noia que va a l'escola un dia a presentar-se un càsting i ara ser la millor actriu revelació.
La Joana va ser una sorpresa, tot i que és la germana de la Mireia. Va haver el càsting i de veritat va ser la que va semblar que era que funcionava bé.
Jacob, open the door. Jacob, ¿qué?
Pero dígame una cosa.
Perdona, Joana, ¿llevas algo más de ropa?
¿Puedes intentar ser un poco más dulce?
¿Cuál de los dos era actriz? ¿Cuál era la famosa?
A tope, cariñet.
Es que la miré de tornado.
Quedaré aquí uns dies.
Mira, conya, et busques un hotel.
Joan, això també és casa meva. Vull dir, és casa dels papes.
I con tu hermana, què tal, bien? Al tercer dia de lectura, vimos que ella no.
Joan, parlem, sisplau, parlem! Parla!
I és ficció, és realitat, és una barreja de les dues coses i és una... A mi m'ha semblat molt dur. M'ha semblat que deu ser molt dur. Self-tape.
Self-tape, exacte, és aquesta sèrie que, bueno, ja ho has dit tu, i jo crec que és una mica el joc que proposen, què és real i què no és real en aquesta sèrie, perquè hem començat sentint una sèrie d'imatges de telenotícies i tal, que són reals. Elles són les germanes Vilapuig, que són dues germanes, actrius, que de molt jovenetes van saltar la fama perquè eren protagonistes de la sèrie de TV3, Polseres Vermelles. Doncs de la nit al dia es van convertir com en celebrities. I la sèrie, d'alguna manera, mira què ha passat amb elles doncs, uns quants anys després, quan ja són actrius o que volen guanyar-se la vida com a actrius, després d'haver estat estrelles adolescents i una mica la relació entre aquestes dues germanes, que les dues són actrius, per tant, les dues acostumen a competir pels mateixos papers, acostumen a anar als mateixos càstings, són rivals d'alguna manera, alhora que germanes, i llavors explora... La sèrie està feta realment per aquestes dues germanes, les germanes Vilapuig són les showrunners i protagonistes de la sèrie i constantment juguen aquesta barreja perquè més anem veient com moltes... self-tapes, que són normalment quan fas un càsting et demanen que et gravis una cinta, ara ja no és cinta, però et gravis una mica fent la prova, i van barrejant tots aquestes self-tapes reals, vídeos de quan eren petites amb els seus pares reals, i ho van barrejant amb aquesta història que elles diuen que hi ha com un 50-50 de coses que són veritat i coses que són elements dramàtics que han introduït perquè la sèrie funcionés. Però sí que realment és una sèrie com molt, molt estranya, molt desconcertant, i que, bueno, que tracta ja no només el tema d'això, de la relació entre les dues germanes, aquesta relació d'amor però també d'odi, de rivalitat, sinó això de quin és el preu de convertir en nens o adolescents en estrelles de la televisió, que després, doncs clar, la gent se n'oblida, com es lidia amb això, amb l'èxit, amb la fama, amb les expectatives. És una sèrie com molt, molt complexa, jo crec que li va, com en ella dit, a Filmin, que està, no?, doncs molt especialitzada en... No, si tu vols veure sèries que diferents, com has dit tu abans, uh-huh. Filmin és la teva plataforma, i de fet les tres sèries que ha produït, aquesta és la tercera sèrie que produeix, també són com molt raravis, Doctor Portuondo sobre un psiquiatre una mica estrany, Autodefensa sobre aquestes dues noies, no?, que aquestes noies hipsters a la Barcelona moderna, i Self Tape, que és on la història d'aquestes dues germanes reals i una mica que com què passa quan una d'elles torna, perquè havia marxat, torna a Barcelona, aquí comença la sèrie, i li roba el paper a la seva germana. Llavors, a partir d'aquí anem coneixent una mica la història i la relació que hi ha entre aquestes dues germanes.
Molt interessant la proposta. Em sembla que és avui a La Vanguardia que surt l'entrevista amb totes dues. Sí. Per tant, doncs, qui vulgui estirar una miqueta del fil a partir d'aquesta proposta de Filmin que es diu Self Tape. I vinga, com no tindrem temps de gairebé més, la darrera de les recomanacions, Camil, que ens torna a Movistar Plus.
¿Cree que usted, un veterano agente de inteligencia, pudo tener la sensación de que algo no iba bien con su amigo?
Eres un buen amigo, Nick.
En la Guerra Fría, la amistad es un arma muy poderosa.
Cuesta creer que nunca sospechase.
Sobre todo cuando se traiciona.
Podrás engañar a los demás, pero a mí no me la pegas.
Feliz año, viejo amigo.
Traición. Eso es de lo que te acuso.
I la enèsima revisitació, entenc, de la traïció real de Kim Philby.
Exacte.
Al govern de Sa Majestat. Un espia entre amigos.
Exacte, Kim Philby, per qui no ho sàpiga, un dels espies potser més famosos de la Guerra Freda, un espia britànic de l'MI6 que es va descobrir que durant 20 anys havia passat informació a la KGB i de fet va acabar fugint
va
i desertant sí. a la Unió Soviètica.
Va morir
a
Moscou.
Exacte, i de fet a Filmin crec que ja mateix hi ha un documental sobre aquesta història com que està molt bé. I aquesta és la revisitació de ficció d'aquesta relació entre Kim Philby, aquest espia, i un altre espia britànic, el seu millor amic, Nicholas Elliot, que se suposa que no sabia res d'aquest doble joc del seu amic i company. Després de molts anys junts, doncs Kim Philby desapareix i, clar, totes les mirades es van cap al seu amic a veure si realment no en sabia res, l'ha ajudat, què en sabia, què no en sabia... És una mica com estar en una novel·la d'aquestes de John le Carré, que, uh-huh. no, de la Guerra Freda, una mica com la pel·lícula El Topo. Té aquest punt i, a més, té dos grans protagonistes, que són el Guy Pearce, l'actor australià, el protagonista de Memento, i Damien Lewis, que doncs, va saltar la fama amb Hermanos de Sangre, protagonista de Homeland, que sempre fa aquests... Fa molt bé aquests papers de persona que sembla molt íntegra, però que també pot tenir un doble fons.
Un costat fosc.
I
un punt torturat.
I un punt torturat, exacte. Llavors, qui li agradi doncs, aquestes sèries d'espies de la Guerra Freda, la relació entre ells dos, el misteri de saber si hi està implicat un o l'altre, i què ha passat, doncs un espia entre amigos. El títol potser, no ho sé, sí, jo crec que és una mica...
No, és allò de... Sí, de...
No, sembla un altre,
Sonrises
no?
Sonrises i lágrimas.
Exacte, però doncs és una sèrie que de bona factura i que sempre està bé.
Doncs Movistar Plus, que presenta Un espia entre amigos, encara no està, això ja serà la setmana
exacte,
que ve, no?
La setmana que ve. No hem parlat de cap sèrie de Netflix, eh? Això indica una mica cap on van els trets, eh?
T'ho anava a dir.
Que Netflix dispara una mica a tori a dret, també ara ha començat amb molts realities, jo no, crec que no sap ben bé cap on a Netflix, i de les grans estrenes que hem parlat en aquest mes, cap és de Netflix.
I, de fet, res, en un minut, i els calamars li...
Sí, això pot ser un altre problema amb Netflix.
Creixeran, també.
Exacte, recordem que havia, després de Joc de Calamar, van proposar de fer un concurs, anava a dir real, però, òbviament, sense matar la gent, no? On 454 concursants aspiraven al premi més gran de la història dels premis dels concursos televisius, de 4,54 milions de dòlars, i es veu que hi ha molta polèmica, però no per la duresa del concurs en si, que ja t'esperes que serà així, sinó per les condicions de producció, que es veu que bueno, havien d'estar 2 hores rodant a menys 10 sota 0 i van estar-ne 12, hi ha gent que se la va haver de dur al metge d'urgències, que estava tot molt mal planificat, després denúncies que hi havia gent amb concursants amb pinganillos, és a dir, que hi havia algú de producció com que els ajudava, gent que teòricament estaven eliminats i tornaven al joc. Doncs moltes acusacions de que això està una mica preparat i de que... També és veritat que qui ho va dir són els que van quedar eliminats, però que ja s'està aixecant com molta polèmica entorn a aquest concurs que realment jo tinc ganes de veure com farà això.
Doncs Slumdog Millionaire era la...
Sí, la exacte. Sí, sí.
Doncs,
veure, mica això, sí, sí.
A veure si ho rescatarem. Escolta, Camil, moltíssimes gràcies. La Daisy Jones la deixem per al proper dia, no?
Per al proper
que
dia.
Que té molt bona pinta aquest remake de Fleetwood Mac.
Ah, està molt bé.
Que passis molt bé a la Pasqua i tornem el mes que ve.
Igualment, ens veiem.
I a tots vostès, moltes gràcies com sempre per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.